El Cafè de Punt 7 Ràdio, amb Elsa Cano, Laura Cugat, Adrià Giró, Pol Güell, Cels Naranjo, Francesc Toro i Oriol Valentí.
Bona nit i benvinguts al 39è Cafè de Punt 7 Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes de passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. Avui tindrem un programa en què la filosofia i la gastronomia seran les protagonistes. I si diem filosofia i diem gastronomia, hem de començar saludant per qui tinc a la meva esquerra, l'Adrià Giró. Bona nit, Adrià.
Bona nit, Pol.
I gastronomia, com no, amb la Laura Cugat. Bona nit, Laura.
Bona nit, Pol.
Doncs ens podeu explicar com ho farem, això?
Doncs sí, mira, vam decidir jo i la Laura parlar de com podríem relacionar la filosofia amb la gastronomia i se'ns va ocórrer doncs, fer una espècie de fusió entre les dues seccions i bé... Laura, no sé si vols dir alguna cosa, però ens ha sortit una cosa bastant decent, eh? Vull dir,
jo crec que no dic res i donem pas al programa perquè els nostres oients vegin una mica com va la cosa.
Has vist? Ja vol anar al gra, eh?
Però serà, abans de donar pas, Laura, també tu, que ets molt treballadora, ens portes una entrevista que has fet a un xef de gran prestigi, oi?
Doncs avui entrevistem en Fran Heres, que és un xef que té el restaurant Llambert al Born, que fusiona cuina catalana amb cuina asturiana.
Doncs, Laura, moro de ganes d'escoltar l'entrevista, però abans hem de fer un tràmit de sempre, saludar l'Oriol Valentí. Bona nit, Oriol.
Bona nit.
Com estàs?
Jo, fantàstic, com sempre.
Creus que avui podràs participar molt parlant de gastronomia?
I
un
tant.
Cuiner com tu?
Igual que la setmana passada, segur que participaré molt, però el que és segur és que no tinc ni idea de això que parlaran. Per tant, estaré ben atent.
No ho diguis a ningú, però jo tampoc en sé gaire. Ara que l'Adrià i la Laura no en senten...
Que va, no estem aquí físicament, oi que no?
Bé, us sembla si callem l'Oriol i jo, que no tenim gaires coses a dir, comencem?
Comencem.
Perfecte.
Som-hi.
Bé, doncs com dèiem amb la introducció, hem parlat amb Fran Heres, xef del restaurant Llambert del Born, que va obrir el local juntament amb la seva sòcia i cap de sala, Eva Arbonés, a l'any 2012. Fran Heres defineix el seu restaurant com un espai on viure experiències gastronòmiques, gaudir en companyia i relaxar-se és el més important. L'essència del restaurant consisteix en oferir un matrimoni de la cuina catalana i asturiana en forma de tapes que es comparteixen en un ambient tranquil, decorat amb elements de fusta i amb llum tènua.
La veritat és que quan vam anar-hi ens vam sentir supercòmodes i malgrat que hi havia gent, el clima era molt calmat i agradable. Bueno, bé, no m'allargo més i us deixo amb l'entrevista que vam fer en Fran Heres, que vagi de gust i de veritat que us el recomano.
Jo comencé en este mundo hace 23 años, ya. Lógicamente como estudiante en la Escuela de Asturias, en Gijón, y bueno, después he ido formándome en diferentes restaurantes en Asturias primero, después he estado en Madrid... Y después bueno, he estado fuera de España también, en algún país como Estados Unidos e Inglaterra, y después en Cataluña es donde yo creo que es donde más me he formado como cocinero. Siempre he ido de la mano de la cocina catalana, ya en Madrid y fuera en el extranjero también he estado siempre con cocineros catalanes.
I, bueno, aquest restaurant el vas obrir l'any 2012 amb Eva Arbonés. Uh-huh. I abans havíeu treballat junts o aquest és un projecte nou? Una mica quin és el context?
Jo Eva la conocí en lo que es en el Pirineu, en la temporada que estuve trabajando allí en Tuixén. Ella era propietaria de un hotel rural que se llama El Calpallé. Bueno, yo la conocí ahí y bueno, después nos embarcamos en un restaurante, el primer Llambert que se abrió en Asturias, allá por el año 2009. El Llambert de Asturias nos trajo hasta aquí, 3 años después, en 2012, y es bueno, un poco nuestra relación laboral empezó en Asturias y continuó aquí en Barcelona y continúa siendo Barcelona. Ahí es la que se ha encargado siempre de lo que es la dirección de sala, implantación de trabajo en sala y toda la decoración de los locales.
¿Aquest nom de Llambert d'on ve?
Pues Llambert es una palabra asturiana que etimológicamente no se sabe muy bien de dónde viene, que significa lamer. Llambert significa lamer, pasar la lengua por algo o por alguien, o picotear entre horas, o un llambión es una persona, un golafra. Un golafra es un llambión, es una persona que le gustan los dulces y que come dulces. Y me parecía que, bueno, fue yo creo que de estas cosas que... Porque yo creo que ponerle nombre a algo es bastante complicado, ¿no? Porque tiene que resumir todo. Y tiene que ser comercial, y tiene que tener gancho, y tiene que sonar bien, ¿no? Y Llambert, no sé aún cómo me entró ese momento de lucidez y de... Creo que es un nombre que define muy bien lo que hacemos aquí, que define mi personalidad, porque soy asturiano, y que resume pues lo que se hace en Jamber, ¿no? La palabra Jamber es picotear entre horas o picar de varias cosas. No sé, me parece que en ese momento di en el clavo de lo que comercialmente quería transmitir.
Per quin motiu vau decidir d'Astúries venir cap aquí i obrir un restaurant aquí a Catalunya?
Pues porque estábamos en Asturias y unos amigos míos que tienen empresas aquí en Barcelona pensaron que Jamber era un buen concepto, lo suficientemente bueno como para sacarlo de Asturias y ponerlo en una ciudad como Barcelona. Entonces, bueno, nos asociamos a este grupo, que es un grupo de Aire Barcelona, de los baños de aquí de Borne también. Y bueno, y el matrimonio ha sido bueno, es decir, la sociedad, la conjunción de ambas cosas ha sido buena. Y por eso un poco nos ha llevado un poco el destino hasta aquí. No es que Barcelona fuera nuestro objetivo, pero sí que se cruzó como en el camino, ¿no? Y aprovechamos la oportunidad y bueno, aquí estamos después de 3 años, creo que siendo algo más que una moda, ¿no? Ya es 3 años, ya es un periodo ya de consolidación, de un negocio. Creo que estamos en el momento de madurez para pegar un saltito y crecer un poco más como grupo y bueno, tenemos que aprovechar la oportunidad de estar en Barcelona, que no es una ciudad cualquiera. Es una ciudad muy exigente, con mucha competitividad y bueno, y me alegro de que hayamos podido saltar aquí.
I una mica, els nous projectes que teniu en ment, quins són?
Bueno, ahora lo más inmediato ahora mismo es abrir una pequeña cocina de producción, un poco pues para, como te explicaba, pues para descongestionar un poco el día a día aquí, tener un espacio donde podamos cocinar con calma y con cabeza y que no nos coma el día a día el tiempo y el espacio, ¿no? Y entonces, para mí una pequeña cocina de producción, un pequeño laboratorio significa pues crecer, significa ganar en calidad, significa poder hacer cosas nuevas con tiempo, como te decía, con cabeza, que sea un espacio donde puedas crear. Y ya lo que está creado, perfeccionarlo. Porque al final sí que tenemos una gastronomía que es buena, y confío mucho en nuestro criterio y tal, pero al final, si no tienes medios, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, para mí ahora mismo ese proyecto es muy importante, por muy insignificante que parezca desde fuera, para mí es muy importante porque nos permite quitarnos de encima el peso que llevamos arrastrando durante 3 años de, pues eso, de espacio, de estrés. A partir de ahí, ¿eso qué nos permite? Pues nos permite pensar en otros restaurantes, con otros conceptos, porque ya tenéis un espacio donde producir, donde pensar. Nos permite pensar en un catering, por ejemplo, que también está en mi mente, o algo pues, que está muy de moda ahora, que es el tema de los food truck, ¿no? Pues tener un food truck, pero claro, para tener un food truck necesitas un espacio para producir, para cocinar, que después te lo llevas a tu food truck y tu food truck te lo llevas a donde quieras.
Del restaurant he vist fotos que les tapes que presenteu tenen un disseny especial. Per tant, consideraries la cuina del restaurant com de disseny o un tipus de cuina moderna?
Jo crec que no és una cocina de disseny ni una cocina moderna, perquè al final jo personalment no busco això. Lo que sí busco és que hi hagi una cocina limpia, transparente, con unos emplatados que lógicamente sí que pienso que se come por la vista, ¿no? Y que el primer impacto es el que nos marca después la predisposición a comernos un plato, ¿no? Pero no creo que sea un restaurante de diseño ni de cocina moderna, no, porque lo único que hacemos es readaptar un poquito lo que hemos aprendido durante todos estos años y plasmarlo en un plato. Sí es cierto que ahora estamos cogiendo una tendencia o estamos yendo en una dirección un poco diferente, que es un poco con el producto de proximidad, el producto de kilómetro cero, el producto ecológico. O me gustaría todavía hacer más hincapié en gastronomía y nutrición, ¿vale? No abandonar o retomar esta asignatura que creo que está pendiente y que cada vez los cocineros tenemos más en consideración, que es la nutrición. No nos podemos olvidar de que estamos al final alimentando a un ser humano, a una persona. Entonces tenemos que, o yo quiero empezar a hacer todavía más hincapié en lo que es la creatividad o eso de diseño, como tú hablas, o esos emplatados, pero sin olvidar que lo que estamos haciendo es equilibrado, que no puedes mezclar ciertas cosas con otras, que es un producto que sabes de dónde viene, sabes que no ha sido tratado de una manera que pueda ser perjudicial para nuestra salud. Ese tipo de cosas ahora mismo me llaman mucho más la atención que el buscar, rizar el rizo, como digo yo, ¿no? La vuelta de tuerca, el mortar con pirueta, a veces que te encuentras en platos que es una presentación súper espectacular, pero o te están mezclando productos de una composición dudosa o que no es bueno para el organismo, o que te están haciendo mezclas de alimentos que no son sanas. No sé, a mí me gustaría que nos cada vez meternos más en ese saco que me metieran en un saco de cocina moderna o creativa o de diseño, porque creo que no ho somos.
El programa va una mica també d'estètica degustatòria, que és una branca de la filosofia en el qual els comensals és com que tenen una experiència estètica d'alimentar-se d'un plat, tant per la vista com també pel gust. Saps? O sigui, de la mateixa manera que tu veus un quadre d'un pintor i gaudeixes d'una experiència estètica, doncs el mateix, però el producte en comptes de ser un quadre és el menjar. Consideres això en termes generals, que la cuina pot aportar aquesta experiència estètica a una persona?
Sí, clar.
En quins sentits ho podries trobar?
Hombre, no sé, yo creo que... No sé si considerar la cocina como arte me parece pretencioso, ¿no? Eso es un debate muy amplio, ¿no? Pero sí que realmente hay una artesanía detrás de lo que se hace y hay una emoción. Lógicamente hay una emoción, a mí me pasa. Yo me imagino que a todos los que tengan un poquito de esa inquietud y de esa sensibilidad les pasa lo mismo. Entonces sí que lo noto en la cocina porque, bueno, de entrada estéticamente buscamos siempre lo que sea más agradable, ¿no? La vista. Y para eso, pues bueno, juegas pues, con las texturas, juegas con los colores, juegas con... Eso al margen de... Antes, ya te digo, cuando un plato llega a la mesa, antes de que te lo puedas meter en la boca, ya buscas crear esa, digamos, esa reacción. ¿Y cómo la consigues? Pues lógicamente por la estética. Intentas, no sé, yo lo comparo un poco con una paleta de un pintor, ¿no? Que tiene ahí sus colores, que conoce bien su gama de colores, fríos, cálidos, y busca dentro de lo que hace una intención. Pues yo creo que nosotros, los que trabajamos en este oficio, buscamos siempre provocar una intención, o sea, provocar algo, ¿no? Buscas esa intención, provocar algo en la persona que se lo va a comer. Y la primera entrada es a simple vista, que sea estético, que sea, o sea, estéticamente que sea bonito, que sea atractivo, que sea armonioso, que se perciba fresco, sin que lo metas en la boca que ya percibas ese frescor. Los colores, toda la gama cromática, la naturaleza es, a nivel gastronómico, tienes infinidad de productos que cromáticamente son increíbles, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver. Y después, a nivel gustativo, pues claro que creas una experiencia sensitiva, ¿no? Mucho más allá, porque estás... Bueno, intentas, sigues buscando la provocación.
I quina és la filosofia del vostre restaurant? És a dir, quines sensacions vols que s'emporti el comensal quan mengi en el vostre local?
Hombre, la más importante es que quiera volver. La sensación de que se ha quedado, a gusto. Lo que quiero es que la gente, o mis clientes, cuando vienen aquí, se diviertan. Pasen un momento distendido, que no sea forzado, que lo que coman pues les guste, lógicamente, pero que sea una experiencia de... Me he sentido agradable porque al final no solamente lo que comes, sino todo el local, el servicio, la atmósfera, la energía, ¿no? Al final lo que busco es que se cree con todos esos elementos una energía. Una energía que te diga, que cuando te vayas digas, me ha gustado el sitio, me he sentido a gusto, me he sentido como en casa y que quiera volver. Eso es para mí lo que tenemos que buscar, es eso. Y es una... Digamos que es una conjunción de muchísimas cosas, no solamente comer. Porque te pueden dar de comer muy bien, pero si el servicio falla o la decoración no es cálida, no sirve de mucho, ¿no? Si no te sientes, si no hay una buena energía, como digo yo, la energía es muy, muy importante, si hay una buena energía de equipo, yo creo que nos pasa a todos. Igual a veces escoges no el mejor restaurante donde mejor se coma, sino donde mejor te sientes, ¿no? Y eso no solo lo provoca la comida, lo provoca todo en general, y eso es lo que yo creo que es lo que busco, que la gente repita porque se siente como en su casa. Que se sienta cómodo y que se abra, quiero decir. Yo creo que la gente nos pregunta que se abra, que coja, tenga confianza con nosotros, que no tenga miedo.
Passem una mica als plats de la carta. Quins són els que més destacaries o els que tenen més demanda? És a dir, els que més agraden.
No lo sé, porque, por ejemplo, la anchoa es un plato que gusta muchísimo, que es un plato que nos representa bastante. nos representa mucho porque es un plato que además lleva desde el primer día de nuestra carta, desde hace 6 años. Las patatas al cabrales, que esos son dos platos que son un poco estandarte de la cocina más de influencia asturiana que tenemos en la... Sí, la anchoa es una anchoa en salazón, que es de aquí del Mediterráneo, ¿vale? Entonces hacemos una fusión entre el Mediterráneo, que es una anchoa de aquí del Mediterráneo de la Scala, y mezclado con un pan de escanda, que la escanda es la espelta, ¿vale? Pero es una asturiana, la escanda se elabora en Asturias, y un queso asturiano también. Entonces hacemos esa mezcla entre el Mediterráneo y el Cantábrico, y las patatinas al cabrales, bueno, son un clásico porque el cabrales es un queso que es también como, digamos que como el queso, o sea, tú piensas en Asturias y te dices un queso, tú di Asturias un queso y dices cabrales, no es lo primero que te viene a la cabeza. ¿Qué más platos? El pulpo, también con queso asturiano, que es, está muy demandado también. No sé, la ensalada de algas y quinoa, el arroz vegano, tenemos un arroz vegano con verduras también, arroz negro vegano. Bueno, no sé, yo creo que está bastante compensada nuestra carta.
¿Y si haguessis d'escollir un postre?
Las casadillas. Las casadillas es un postre típico asturiano, que, digamos, es un dulce muy muy típico de Asturias, que es una masa que se, digamos, para que te hagamos una idea, es como una empanadilla, ¿vale? Pero en lugar de estar con la forma de la empanadilla, es más cilíndrica, y tradicionalmente se hace en Asturias con, se rellena de anís, azúcar y nueces, ¿vale? Entonces nosotros hemos hecho el mismo proceso, pero lo hemos hecho mucho más, digamos, más ligero, porque allí la casadilla es un postre, es un dulce grande. Aquí lo hemos hecho casi de 2 bocados, con un relleno más ligero. Allí es una masa que se hace todo junto, se machaca y se mete dentro y se fríe, ¿vale? Y después se pone azúcar, con un relleno que es un flan de nuez, anís y azúcar, pero mucho más rebajado, y con un poquito de azúcar más por encima. Y lo acompañamos con un helado de romero, que le da bastante frescor a todo lo que es el plato, porque es un plato que, bueno, es dulce, no excesivamente dulce, pero es dulce. Arroz con leche, lógicamente. Y después, bueno, ya nos movemos por... Pues ahora vamos a hacer un cambio de carta, de postres, que metemos un carrot cake, bastante, bueno, especial, nuestro. Y lo que, bueno, estamos empezando a buscar es a ver si podemos llegar a hacer una carta de postres que no tenga nada de azúcar.
Muy bien. Vale, entonces, para adaptarte un poco también al tipo de público, ¿no?
Para adaptarme al tipo de público y porque, bueno, yo soy un poco contrario al azúcar, digamos. Creo que no es un producto que es muy, muy beneficioso para la salud. No pasa nada si le tomas un poco de azúcar, pero el consumo diario alto de azúcar puede provocar, pues, o puede conllevar a algún tipo de enfermedad. Entonces, bueno, pues un poco lo que hablábamos antes, de empezar a mirar un poquito la gastronomía, la nutrición, alternativas, edulcorantes naturales que tengan un índice glucémico más bajo y que sean más pues eso, al final más saludables y más positivos, más para la salud.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Gràcies a ti, a tots vosaltres.
De ben segur que tots hem sentit a parlar de les experiències estètiques que suggereixen diferents manifestacions artístiques, com podrien ser quadres de pintors cèlebres, cançons que ens fan allunyar-nos del món o, anant de viatge, sent-nos formiguetes a la falta de grans monuments a nivell del Coliseu Romà. A partir del filòsof alemany Böhmermann Garten, es va definir l'estètica com una disciplina filosòfica centrada en la reflexió sobre un tipus d'objectes, naturals artístics capaços de produir emocions que serveixen per valorar aquests objectes a partir de diferents categories, és a dir, objectes que podem considerar sublims, bells, lletjos, etc. Per tant, l'estètica sorgeix a partir d'una reflexió al voltant de la bellesa i l'art, i allò que els sentits ens poden suscitar. El fet de sentir determinades emocions a partir de les nostres percepcions davant de determinats objectes, per tant, diem que és una experiència estètica. Reconec personalment que he sentit fortes emocions a l'escoltar música, al veure un paisatge o una pintura, però també en posar-me a la boca una porció de pastís de pastanaga, tou, melós, dolç, amb un cert toc de frescor degut a la cobertura de formatge del seu damunt. Aleshores em plantejo, pot el menjar fer-nos viure una experiència estètica? El xef murcià Julio Belandrino, que va ser candidat al programa Top Chef i actualment és professor de cuina a la Universitat de Múrcia, ens suggereix tot el que pot aportar la gastronomia a partir dels sentits.
Sí, claro que puede, la cocina puede provocar todo lo que tenga que ver con sentimiento, está reflejado en la cocina, tanto sea por la vista, por la estética, por el olor, por el sonido incluso, por todo en general. Yo también considero que lo más importante al fin y al cabo es el sabor, y si partimos de un sabor bueno, de un sabor rico, de una cocina de la de toda la vida, con bastante base, bastante fundamento, luego ya todo lo que tú le perfecciones a nivel sentido o le atraiga a nivel sentido, tanto que sea olor como visual como estético, todo eso suma.
Després de les paraules d'en Julio, l'Adrià, el nostre expert en filosofia, de ben segur que ens pot explicar més concretament si, en el camp de la filosofia, podem considerar la gastronomia com part de l'estètica. Adrià, què ens pots dir al respecte?
Per començar, responent a la pregunta que planteges, i tant, que pot fer-nos viure una experiència estètica a la gastronomia. En primera instància, reconec que pot sonar estrany pensar la gastronomia des de la filosofia, però ja veureu que no són pas incompatibles. Com us dic moltes vegades, la filosofia està per tot arreu. Es pot relacionar amb tot. Si us fixeu, quan anem a un museu i gaudim d'una obra d'art, es produeix una experiència estètica mitjançant el sentit de la vista. Captem els colors, la forma, etc. Aquest exemple el podem extrapolar a la gastronomia, ja que quan anem a un restaurant també podem tenir una experiència estètica, però ara posant de manifest l'olfacte i, sobretot, el gust. Els altres sentits també són importants, però ara en un sentit com la vista passa a un segon terme. És veritat que en la nostra tradició, de la que venim, diguem que la podríem anomenar espiritualista, on la vista és el sentit de més rellevància, però ara és la cosa ja no es concep d'aquesta manera, perquè ens entenguem. I no sé si ho sabíeu, però en el fons podem distingir més olors que colors. Com que l'estètica gustatòria és una disciplina que encara no està del tot desenvolupada, quan parlem d'ella diem que és una disciplina indisciplinada. Es tracta de mantenir un compromís fort amb la pràctica gustatòria. Podríem dir que és un lloc d'expansió radical pel desinterès, la creativitat, la llibertat i la imaginació. El model de fer èmfasi en la pràctica permet parlar de l'experiència estètica com un mode de fer comunitat entre tots. Avui faré una cosa que de bo que us sorprendrà. Avui discutiré amb una opinió de Schopenhauer.
Oriol, això és notícia, eh?
El nostre amic Schopenhauer.
El bo de l'Arthur.
Sí, sempre, sempre.
Un altre benvingut. Però per una vegada l'Adrià li discutirà una opinió.
Quan ens presentaràs un altre amic?
Oh, no, ja porto, avui porto altres amics també, porto Hume, Poltro, Voltaire, vull dir, no sóc home d'un sol filòsof, diguem.
Hume i Voltaire no n'havien parlat mai, oi, en aquest programa?
Ah, home, de Voltaire no gaire, però de Hume una mica l'any passat em sona alguna cosa. Bé, bàsicament, per entrar una mica en tema.
Ets com l'all, Adrià, et repeteixes.
Sí, no? Quan tinc una influència així, doncs mira. Schopenhauer parla de subjectes abstractes i purs de coneixement quan fa referència a l'experiència estètica. És a dir, aquesta es gaudeix per Schopenhauer des d'un punt de vista particular, subjectiu i abstracte. En canvi, fa res, ja he dit, totalment al contrari, no? L'art i la seva corresponent experiència agrupen i creen comunitat, es forma una intersubjectivitat creada entre tots. Vosaltres, nois, heu tingut alguna vegada la sensació d'haver experimentat una experiència estètica? I fixeu-vos el que he dit. En Schopenhauer, l'experiència estètica es dona quan som subjectes purs de coneixement, és a dir, individuals i particulars. En canvi, aquí, l'experiència estètica és una manera d'agrupar-nos, de parlar-ne, de fer comunitat, de dir, això, què bo està, quina textura, quina sensació m'ha donat. Què en penseu?
Per tant, parlem d'experiència estètica gastronòmica des del punt de vista de la col·lectivitat i no des del punt de vista individual, si
exacte,
ho entès bé.
Exacte, l'experiència estètica permet això. Permet, en aquest sentit, si ho portem des del concepte general de l'art, doncs això, l'art ens agrupa. L'art ens dona aquesta comunitat intersubjectiva entre els individus per dialogar, discutir-ne, dir les sensacions que s'han tingut.
O sigui, l'experiència estètica com un procés de socialització ens estàs plantejant.
Exacte, perquè en aquest sentit Schopenhauer parla en termes de subjecte tancat. Subjecte abstracte, subjecte pur de coneixement. En canvi, aquí no. Aquí, des de la disciplina indisciplinada de l'experiència estètica i de l'estètica gustatòria, ens agrupa, ens fa sentir uns amb els altres, ens fa dialogar, ens fa discutir, i bé...
Llavors, un dinar de Nadal amb la família és una experiència estètica, per al que estic entenent?
Des del punt de vista que ens agrupa, sí. Però des del punt de vista, a l'hora de determinar si quan tenim l'experiència estètica ens alimentem o no, també hi ha un factor important aquí. Vull dir, quan parlo d'experiència estètica, no podem fer referència a l'alimentació, simplement al gaudi de la pròpia experiència, sense fer com quan vas, no sé si us sou aficionats al vi, jo no gaire, però els que van a fer cates de vi, doncs, d'alguna manera, gaudeixen del vi sense tenir la necessitat de tenir set o sabeu per on m'explico, no? Per on vaig?
Sí, t'estem entenent més o menys.
Llavors creieu que amb el menjar es pot tenir una experiència estètica més enllà del fet de nutrir-nos?
Sí, evidentment, suposo que ja ho anireu desgranant, però aquest és el sentit de molts restaurants, de l'alta cuina, tal com hem escoltat a l'entrevista amb el xef Franeres. Al final ell té un restaurant, com molts altres, que no busquen el fet d'alimentar la gent. No és el típic restaurant que tu hi vas quan has acabat de la feina, fer el menú en mitja hora i preparar-se per tornar a la feina. Anar-hi és alguna cosa més, no?
Fixeu-vos,
no sé si ho veieu així.
Fixeu-vos el concepte. Museu, obra d'art, restaurant, menjar. És aquesta la idea.
Sí, però també a l'entrevista en Fran, o sigui, tampoc es situa com a restaurant d'alta cuina. O sigui, ell fa elaboracions, que el que busquen sobretot és aportar un equilibri nutricional a banda de fer una presentació i un gust concret. Però tampoc es considera que és un xef únicament estètic en aquest sentit. O sigui, que jo, ell sí que té en compte molt la part de fer una cuina equilibrada i que en part nutreixi, deixant de banda l'experiència que tu puguis tenir amb allò. Jo crec que no són coses separades, vull dir que moltes vegades convergeix. I és el propi comensal el que, depenent de les circumstàncies, pot viure o no una experiència estètica amb allò que està menjant.
Perquè al final, pel que ens estàs dient, entenc que l'experiència estètica en el menjar no està limitada a l'alta cuina.
No té per què.
Doncs llavors entenc que quan anem a un restaurant i mires la carta i parles entre les altres persones amb qui vas a dinar o sopar i dius, escolta, aquest plat, aquí has vingut alguna vegada, l'has demanat, què tal et sembla? Aquest debat ja és una experiència estètica.
Fixa't que la intencionalitat amb la qual tu vas amb uns amics a menjar, amb quina intenció vas? Tu et ronquen els budells, tens gana i dius, anem aquí que ja un menú, escolta, de matrícula. Si vas amb aquesta intenció, no vas, en sentit estricte, no vas a fer una experiència estètica.
Doncs jo mai he fet una experiència estètica.
Vale.
Jo amb aquests temes ja saps que sóc molt escèptic.
Bé, si a cas, no focalitzem aquí el debat, perquè ara ja veureu que la cosa anirà desgranant-se sola.
S'està perfilant en aquesta taula dos sectors. Un serien l'Adrià i la Laura, que són els sectors que dominen del tema, i l'Oriol i jo, que seríem el sector rudimentari.
Bueno, jo més aviat parlaria de tres sectors. El sector de l'Adrià i la Laura, el sector d'en Pol, que encara més o menys hi domina, i el meu sector.
No sé de què veus que domini, però és igual, tu.
Jo crec que l'Adrià i jo us podem explicar una mica més concretament a què ens referim. Doncs bé, en els últims anys, i com a resultat dels ràpids avenços en tendències i tècniques gastronòmiques, sorgeix el qüestionament de si podem considerar la cuina i l'experiència culinària com un procés artístic que pot provocar una experiència estètica. La Berta Garrido Moreno, llicenciada en Belles Arts a la Universitat del País Basc, creu que per afrontar aquest debat, el primer que cal fer és distingir el fet de menjar per matar la gana, és a dir, nutrir-nos, i el fet de menjar per degustar. La historiadora francesa Joan Dejean matisa aquesta distinció en una obra que va escriure al voltant del luxe i el glamour de la França de Lluís XIV i diu: durant la segona meitat del segle XVII va començar a explorar-se una nova ciència que més tard es diria gastronomia. Com a resultat d'aquest procés, cuinar i menjar deixen de considerar-se una simple necessitat per convertir-se en un terreny on la sofisticació resulta possible i desitjable. Aquesta diferència que comentava aquesta historiadora també la realitzen Jesús Contreras i Mabel García a l'estudi antropològic que van titular Alimentació i cultura, i diuen: el menjar no és, ni ha sigut, una mera activitat biològica. El menjar és alguna cosa més que una mera col·lecció de nutrients escollits d'acord a una racionalitat estrictament dietètica o biològica. Menjar és un fenomen social i cultural, tal com ens parlava l'Adrià, mentre que la nutrició és un assumpte fisiològic i de salut. Bé, com podem veure a partir de les cites d'aquests autors, ja fa anys que aquest debat està sobre la taula i és el que avui us portem en aquest programa. Personalment, considero que de la mateixa manera que a partir de la vista podem sentir ple o rebuig quan veiem una pintura, podem percebre emocions similars quan mengem algun aliment. Per tant, considero que la gastronomia pot provocar en nosaltres una experiència estètica. Ens pot fer sentir ple o rebuig a partir d'un objecte determinat, que és l'aliment. Després d'aquesta aproximació més aviat teòrica, què en penses, Adrià, posat aquesta cita sobre la taula, una mica cap on ho enfocaries?
La veritat és que hi estic bastant d'acord amb aquestes dues referències que ens has donat, Laura. Diguem que l'estudi d'aquesta disciplina indisciplinada, de la qual m'he referit abans, es basa justament en diferenciar quan anem a un restaurant per menjar i quan anem a un restaurant per fer una experiència estètica, bàsicament. La gent que va dinar a restaurants de cuina moderna per alimentar-se, segur que quan surten molts d'ells diuen «m'he quedat amb gana» o, d'entre d'altres, «els plats eren enormes i les racions molt petites».
Explica que l'Oriol fa que sí amb el cap.
És que simplement corroboro això que està dient, no hi puc afegir res més.
És que en aquest sentit és evident que en aquest cas l'individu concret del qual estiguem parlant s'ha equivocat de restaurant. Vaja, no hi ha més. Si el que es busca és quedar tips, els restaurants de cuina sofisticada no seran la millor elecció. L'objectiu d'aquests és donar emancipació estètica més enllà de la nutrició. Per tant, una experiència estètica no es pot fer quan tens gana, ja que llavors no gaudeixes. Només et bases i ho redueixes tot a alimentar-te i a treure d'aquesta sensació de gana que té el cos. Cal mencionar també que l'estètica gustatòria apareix gràcies a una democratització del gust. Què vol dir democratització del gust? Doncs que se la vol presentar com una disciplina capaç de reflexionar i generar coneixement per ella mateixa. Es mira el món depenent de la relació que hi ha amb el menjar. Això trenca els estereotips quotidians. La cuina moderna no és elitista. El gust no només el té una minoria elitista. Normalment, quan se sol associar l'experiència estètica a la societat, es pensa aquella classe minoritària que té els diners suficients com per permetre's el luxe d'anar a un restaurant del Ferran Adrià. Doncs no, perquè el gust és una de les capacitats generals de tot ciutadà. Tothom pot disfrutar d'una experiència estètica perquè tothom té la potencialitat de dur-la a terme.
Però no tothom té els diners per anar al restaurant d'en Ferran Adrià.
Això sí, però és que no fa falta anar als restaurants del Ferran Adrià per tenir una experiència estètica. La pots fer a tu casa.
Exacte. L'experiència estètica no es redueix a l'alta cuina. Tu pots viure una experiència estètica, com després comentarem, que explicarem casos que creiem haver viscut una experiència estètica amb fets quotidians i del dia a dia.
Però segurament no tenim la capacitat per elaborar els plats que elabora en Ferran Adrià.
És que no fa falta atribuir-ho a diners i a, sobretot, aliments. Tu pots agafar, jo què sé, fer macarrons, posar-los-hi una sèrie d'ingredients que et semblen que tens per allà a casa que són estranys i que no concorden molt amb els macarrons i treure d'allà un bon plat i tenir d'allà, dius, ostres, provo això i dius, tasto, i ostres, doncs és bo, és prou bo. Abans, fora d'estudi, mantenia una conversa amb la Gemma amb unes llenties amb formatge, exacte, unes llenties amb formatge, i em deia que, ostres, no solen lligar aquests dos aliments, però les va tastar i dius, ostres, són bones. Doncs ha tingut una experiència estètica i potser en aquell moment, és això, la Gemma en aquell moment no tenia gana, però les va provar i dir, són bones, doncs demà en faré més. M'entens o no el que et vull dir? No fa falta atribuir-ho a l'alta cuina elitista i capitalista, no fa falta. Te la pots fer a tu casa amb els ingredients que tens a la nevera.
Però segurament no serà una experiència estètica de tan alt nivell com amb la d'en Ferran Adrià.
És que no has de donar-li el nivell pels múltiples tècniques que pugui tenir.
Home, les habilitats que requereixen fer unes llenties amb formatge no són les mateixes que requereixen per fer unes esferificacions a vegades a saber què.
Però després parlarem, jo us comentaré que hi ha com dintre d'una experiència estètica amb la cuina podem fer dues distincions, la que entra per la vista i la que entra pel gust. Llavors, potser les llenties amb formatge de la Gemma són pel gust. En canvi, una esferificació de tomata o d'oliva o de lo que sigui que faci en Ferran Adrià, hi hagi el component vista molt més alt que no el component gust. Llavors, a vegades aquests dos àmbits van en paral·lel, però a vegades un pesa més que l'altre, no?
Sí, i ho reduiré encara més. Fixa't, em poses el Ferran Adrià, que té fons d'alta gamma, tècniques d'alta gamma, del que sigui, i jo tinc a casa quatre aliments posats a la nevera. Al final, la meva experiència estètica pot ser superior a la seva, perquè no es redueix a les capacitats tècniques ni de tècnica ni res. Al final, amb quatre aliments tu pots potenciar un plat que et sembli adequat per fer aquesta experiència
sí,
estètica.
Sí, això ja ho entenc, tal però qual. Quan em dius que en Ferran Adrià té tal forn, té tals ingredients, etc., ja m'estàs dient que és elitista, perquè jo això no ho tinc.
Però és que no fa falta tenir-ho per tenir-la, l'experiència estètica. No, vale. No fan falta. Clar, simplement,
però l'experiència sí, estètica concreta que em farà Ferran Adrià...
Perquè sol associar l'experiència estètica amb la cuina elitista. Es sol pensar que només es poden tenir experiències estètiques amb l'alta cuina. I no, és veritat. Al final tot es redueix a fer un plat, tastar-lo i dir, ostres, doncs aquests dos ingredients que no concorden i estan bons.
Aquell plat et suggereix a tu uns sentiments determinats que altres plats no et suggereixen.
Sí, jo això ho entenc perfectament, però és evident que jo no tinc les eines per fer certs plats.
Però és que no fa falta tenir-les. És
clar,
que,
jo l'experiència és que... estètica, ja l'entenc jo en aquest sentit, l'experiència estètica que m'esteu plantejant, però el que jo trobo que és evident és que la meva experiència estètica queda reduïda a uns pocs plats que puc fer jo. En canvi, dins de...
Però és quantitatiu, no qualitatiu, això. No, ell podran fer 100 i jo potser em podré fer 5, però seran 5 experiències estètiques.
Clar, però no tindran ni la qualitat ni la varietat que tindran.
Però no és una qüestió de qualitat, perquè pots barrejar formatge i llenties i dir, està bo, i això no es fa al bulli.
Sí, jo això no hi ha ningú més qualificat que jo per dir-te que això és completament veritat, perquè jo amb aquests plats tan senzills i disfruto
doncs,
moltíssim.
Doncs justament per això, exactament, no s'ha de reduir pas a aquesta idea de que la cuina elitista és cara, La cuina de la minoria és cara, però és cert que és cara, però s'associa que només es poden tenir experiències estètiques en aquesta cuina i no té per què. En la cuina casolana també, en tot tipus de cuines.
Bueno, després d'aquest mini debat que hem tingut, m'agradaria matisar que quan ens referim al menjar com a objecte estètic, el podem percebre a partir de diferents sentits. Era allò que et comentava, Oriol. Per una banda, podem apreciar la seva presentació i el disseny a partir de la vista. En aquest sentit, Berta Garrido insisteix, la noia que us havia parlat abans, insisteix en el fet de que la cuina de disseny i contemporània és la que més pot explicar aquesta primera aproximació. D'aquesta manera, parla de Ferran Adrià no com un cuiner qualsevol, sinó com un vertader artista, degut a les creacions que fa. Però, quan parlem d'experiència estètica, no ens reduïm en aquesta vessant, sinó que anem una mica més enllà. Per tant, per altra banda, podem apreciar el menjar a partir de les textures que percebem al posar-nos aquell aliment a la boca i, sobretot, a partir del gust, que era aquell sentit que l'Adrià abans ha destacat tant, mitjançant les papilles gustatives que tenim repartides a la llengua i, sobretot, la seva associació amb la nostra ment i amb tot el que comporta. Un cop aclarida aquesta qüestió, que considero que és molt important per entendre aquest concepte d'experiència estètica, voldria posar-vos alguns exemples així anecdòtics que de ben segur que us faran pensar quines queixalades han marcat un abans i un després a les vostres vides. Si em paro a pensar, un dels aliments que m'han fet sentir més plaer, potser per la seva senzillesa o el tipus de cuinat, són els tomàquets confitats que fa la meva mare. Mireu que fàcil un simple tomata. Bueno, jo dic tomata, que sé que aquí a Barcelona dieu tomàquet. Jo dic tomata.
Un moment. Aquí no som Barcelona, aquí som al Montseny.
Perdó. Vull dir, la gent de Barcelona diu tomàquet. No sé si aquí també dieu tomàquet, però jo ho he notat molt.
Aquí diem tomàquet, però no parlem barceloní.
Vale, doncs amplio les meves referències. Més enllà de Barcelona també se diu tomàquet, excepte Palamós, que és on vinc jo, que es diu tomata.
És que aquí estem a 50 quilòmetres de Barcelona i a 50 de Girona, eh? Aquí diem de tot.
És un 50-50, però guanya el tomàquet. Bueno, bé, seguim parlant dels meus tomates. Jo quan aquests tomates me'ls poso a la boca sento una textura tova, però a la vegada un gust una mica àcid, però també dolcet perquè la meva mare hi posa una mica de sucre. Un dels secrets és fer servir tomates de temporada, ecològics i que no estiguin ni massa madurs ni massa verds. Després el que fa la meva mare és que els posa en una plata de vidre i afegeix oli d'oliva, una bona quantitat, eh? Sal, pebre, unes quantes dents d'all i diverses herbes, com ara fulles d'alfàbrega, llorer, sàlvia, romaní, farigola i també orenga, que en el meu cas és un fons d'armari. Si no sabeu què és l'orenga, és l'herbeta que estira la pizza.
Sí. Bueno, és fantàstic. L'orenga és fantàstic, això ho corroboro.
Bé, llavors, aquestes tomates es deixen coure molt lentament al forn. I potser com 4 hores, eh? I llavors, quan estan llestos, es deixen refredar una mica i es poden combinar amb carn, peix, amanides, o jo fins i tot me'ls menjo sols. I increïbles, eh? O sigui, i uns simples tomates. És el que comentava l'Adrià, que amb una cosa molt senzilla tu pots flipar. En el meu cas, amb aquests tomates flipo. Bé, també hem tingut l'oportunitat de preguntar-li a en Julio, si recordeu aquell xef de Top Chef que hem comentat abans, si ens podria explicar un exemple d'experiència estètica. Escolteu el que ell ens va matisat.
Pues una experiencia estética buena, pues mucha. A mí, al fin y al cabo, básicamente cuando más disfruto es cuando me cocinan las verduras bien. Cuando voy a un sitio y veo que las verduras tienen su color, no han perdido la clorofila y tienen su punto de cocción exacta, que al fin y al cabo eso te lo dice, el mismo color, y están bien, es cuando más feliz soy. Cuando veo que las verduras están oscuras y pasas de cocción y por mucho que le ponga alrededor una Mona Lisa o un cuadro de Dalí, no tengo una experiencia estética buena. O sea, al fin y al cabo, para mí, ahí me ganas con los puntos de cocción de las verduras. Y si aliñas con hierbas silvestres con sentido, ya entonces lo has clavado. No soy partidario de echar plantas o echar flores por echar al plato, sino que cada cosa que tenga en el plato sea por algo y que tenga un sentido. Y si a la misma vez que ese sentido se le ha ofrecido al plato, queda bonito, queda precioso, pues entonces es una experiencia estética. Tanto cuando la haces tú mismo como cuando la degustas.
Bé, Adrià, ens podries explicar alguna experiència estètica que hagis tingut? I també, bueno, li dic a l'Adrià i també a la resta dels nostres col·laboradors, si ara els hi ve al cap alguna experiència estètica, si ho poden compartir amb nosaltres.
Experiència estètica positiva, en estric sentit del terme, és el que he dit abans, només he fet una a la meva vida. Tingues en compte que per tenir una experiència estètica d'aquest tipus no has de tenir gana, com ja molt bé hem comentat. En l'experiència estètica que vaig tenir fa uns mesos és el primer que ens van dir. Quan vingueu demà a fer l'experiència estètica, procureu no tenir gana, no és el que us trobareu. I així va ser, no feia falta anar tips perquè no, bé, ja la comentaré. Jo sempre que menjo, normalment tinc gana. En un sentit més light, cada cop que tastes un aliment nou, tu pots plantejar com una nova experiència estètica. Ara bé, sempre que el fi sigui desinteressat i l'únic objectiu el gaudi. Per això abans he fet èmfasi en el desinterès. No ha d'existir un interès alimentari darrere que atribueixis a una nutrició. L'estètica gustatòria és desinteressada i en aquest sentit l'art en general també és desinteressat. I per comprendre una mica això us he portat dues referències de Voltaire i de Hume que d'alguna manera en un context històric filosòfic van ser els primers que van introduir el tema del gust. Voltaire parla de l'ús no metafòric del terme gust. En aquest sentit, en un primer moment, el sentit de la paraula gust és físic, que hi està implicada tota una sensibilitat. És una qüestió de sentit estètic i de fisicitat. L'origen del mot, en aquest sentit, és físic, del gust, i vol recordar el seu compromís amb aquesta fisicitat. Hume ens parla de l'ús metafòric del terme gust, no del no metafòric. Això és una mica complex, eh? Però Hume parla de taste, de tastar, en un sentit metafòric, en un sentit de capacitat de jutjar. Usa metafòricament el terme gust per referir-se a la capacitat de tenir preferències estètiques i artístiques. El terme gust adquireix en la cultura europea un paper creixent perquè el gust, a partir de mitjans del segle XVII, comença a formar part de les característiques de l'individu que sorgeix aleshores. És a dir, en Hume es produeix un canvi respecte a Voltaire perquè la utilització que Voltaire fa del terme gust en tant que físic i de fisicitat s'institucionalitza. I en aquest sentit, el llenguatge fa que aquest gust es transformi en una espècie d'institució de poder i fa que el gust entri en un paradigma institucionalitzat i delimitat amb una sèrie de característiques i d'aquí, d'alguna manera, s'utilitzi, com l'art s'ha utilitzat moltes vegades, com una forma de poder. I en aquest sentit, el fi de l'art no és ni el fet de vendre'l, ni el poder que puguis treure'n d'ell en cap moment. Aquest cànon d'institucionalització porta a la degeneració. En canvi, el sentit metafòric de Hume permet donar diferents referències al terme gust, perquè parla d'un ús metafòric, en un terme de capacitat de jutjar, que és el que després utilitzarà Kant per parlar d'aquest terme, d'una interpretació, no que quedi delimitat. El fet que quedi delimitat en el terme físic de Voltaire fa que s'institucionalitzi i el fet d'institucionalitzar-se es redueix moltíssim el seu significat. I en aquest sentit no pot reduir-se el significat en l'art ni en aquest cas en l'estètica gustatòria. En canvi, en el sentit aquest de Hume permet d'alguna manera doncs, que quedi sempre en una capacitat de jutjar individual, però en aquest sentit, portant-ho en l'actualitat, parlem d'agrupament, com hem tornat a dir abans. Fa que no hi hagi aquesta, diguem-ne, institució que d'alguna manera sigui de poder i que controli els gustos, que controlin bàsicament l'aliment i el que puguem o no menjar. No sé si m'explico.
I bé, nois, ara que després l'Adrià ens ha fet aquesta aportació teòrica, podríeu destacar alguna experiència estètica que heu tingut?
Jo, que al principi he dit no he tingut cap experiència estètica, no sé si ha estat tu, Laura, o abans l'Adrià, que heu dit la paraula degustar, i allà m'ha vingut al cap quan anava a la Fira de Vic i degustava formatges. I llavors...
Aquí ho tens.
I llavors parlava, ostres, aquest formatge és més sec, aquest és més no sé quantos, i al final anàvem passant tot el matí, anava degustant, i al final ens quedàvem un parell de formatges.
Doncs és això, exactament. Aquí, el fi era gaudir-ne, sense la necessitat de dir, tinc gana, vaig a menjar formatge. No, això no hi era. Simplement degustaves el formatge, passaves, dius, aquest és més aspre...
Vaja, Oriol, que acabes de descobrir que ets un elitista, també.
Bueno, no sé què dir-te.
Home, a mi quan m'heu dit experiència estètica, el primer que m'ha vingut al cap és la primera vegada que vaig provar la xocolata. Va ser amb una mona Pasqua que em va portar el meu padrí, que si ens està escoltant li envio una abraçada. Ell em va dur la mona de Pasqua amb tota la il·lusió del món, plena de xocolata, una pilota ben rodoneta, ben maca, i la cara de fàstic que vaig fer quan em vaig posar la xocolata a la boca va fer que la meva mona de Pasqua mai més tornés a tenir xocolata. Des d'aquell any i fins que vaig rebre l'última mona de Pasqua, les meves mones de Pasqua van estar fetes de jersei, samarretes, pantalons, Mai més xocolata.
Doncs, seguint amb aquesta experiència d'en Pol, voldria explicar que una experiència estètica no sempre ha de ser positiva, sinó que també pot ser negativa i fins i tot repugnant, com per exemple en el cas d'en Pol, que li va repugnar aquesta mona de xocolata.
En defensa meva vull dir que ara la xocolata ja la tolero.
Vale. Però
exacte,
bé,
tolero.
Tolerar no és sentir plaer en cap moment. Per tant, podem dir que no és una experiència agradable tu menjar xocolata.
No especialment.
Molt bé. Doncs bé, tots tenim algun aliment que no ens agrada o bé que no preferim escollir, malgrat que és veritat que existeixen privilegiats que els agrada tot i no tenen aquests problemes. Si he de destacar algun aliment que mai m'ha agradat i que em crea una sensació desagradable, i seguint amb aquesta línia de senzillesa, diria que és el paté. I ho vaig descobrir també com en Pol, quan era petita i quan anava a les festes d'aniversari, i bé, la típica taula que hi havia tots els panets, no? Hi havia el típic pernil dolç amb mantega o el pa amb tomàquet amb fuet, doncs jo vaig trobar el pa de motlle amb paté. I clar, jo no sabia que allò era paté perquè era una cria, però vaig tenir una experiència, doncs, fastigó, o sigui, de fàstic. I des d'aquell moment que mai m'ha agradat aquest aliment. Llavors puc dir que en aquell precís instant vaig provar un sabor que no era fi amb mi. Llavors puc dir que aquella experiència estètica no va ser positiva. Ara, bueno, un pal ens ha explicat, m'ha adelantat una mica, ens ha explicat la xocolata. Jo em quedo amb el paté. Oriol i Adrià, què ens podríeu dir d'alguna experiència estètica que no ha sigut positiva?
Sí, mira, aquesta és més fàcil de respondre que l'anterior, tot i que a vegades és això, en una experiència estètica pots tenir sentiments contradictoris, no? Jo us explicaré aquesta que he tingut en sentit estricte. Durant el primer semestre en el seminari d'estètica gustatòria, la nostra classe va tenir la sort de ser conillet d'Índies en una prova preparada per una estudiant de doctorat, on justament havíem de realitzar una experiència estètica. Tot i que vam veure des del principi el que teníem que tastar, ens vam posar una vena als ulls per anul·lar el sentit de la vista. La primera part de la prova consistia en tastar 5 gelatines esferificades, que tenien així un aspecte transparent, val? Aquestes gelatines que ens menjem a vegades de postres, doncs, tenien aquest tipus de forma, val? Però eren transparents. Cada una d'elles feia èmfasi en un sabor. Partíem des de l'insípid, passant per l'amarg, el dolç, el salat, etc. Després de les esferificacions, tocava tastar 5 aliments també amb gust diferent. Ara em venen al cap les algues japoneses, que no podien estar més salades, eh? Vull dir, allò era exagerat. Cada aliment el saborejàvem entre 20 i 30 segons i nosaltres decidíem si tragar-lo o no, que també això era... Depèn, clar, si a tu un aliment et causa rebuig, no te'l menjaràs, lògicament. Després de cada aliment, bevíem una mica d'aigua per eliminar el gust de la boca, justament per no veure'ns influenciats en el gust anterior. La veritat és que l'experiència va estar molt bé, però en alguns moments va ser bastant desagradable. Al final del recorregut ens esperava un tros de mandarina i jo pensava, ostres tu, que arribi ja, no? Una mandarina dolça. Doncs resulta que la mandarina estava banyada en sal. Aquí la contradicció va ser bastant important, no? Tot allà, ràpid agafar-la, menjar-la, mastegar-la, i resulta que estava banyada en sal i allò va ser un èxtasi en tots els sentits, no? Després del ritual, l'organitzadora ens va fer caminar pel teatre de la facultat i amb música de fons ens va voler fer repensar quines sensacions corporals havíem sentit per després comentar-les entre tots en una rotllana. Quan vam acabar, recordo que ens va dir que vam ser el grup que més va riure. I no sabeu per què? Doncs per les meves expressions facials. Soc tan transparent que no vaig amagar les cares de fàstic i repugnància i els riures van estar al peu del canó. És a dir, va ser una mica desagradable segons el moment i segons l'aliment, però vam passar una bona estona i va ser bastant divertit.
Fixa't, Oriol i Laura, com és l'Adrià, que fins i tot és negatiu amb les experiències estètiques.
Doncs jo ara, mentre parlava, m'han vingut al cap 3 experiències estètiques molt dolentes.
Mira, mira.
Oriol, t'estàs superant amb això de que tens ara 3 experiències. Vull dir que al principi deies que no col·laboraries i quasi que ets el que col·labores més. Bueno, et deixo la paraula a tu.
Home, és que aneu parlant i m'aneu il·lustrant. En primer lloc, quan m'has dit això de la mandarina salada, m'ha vingut al cap l'exemple al revés, de tirar-se sucre a les patates fregides pensant-se que és sal. I llavors menjar-t'ho pensant que és una patata salada i... Tant de vols avui ens poguessin veure la cara que acabo de fer.
No, és que...
En segon lloc, em ve al cap la botifarra dolça, no sé si la coneixeu.
Sí, a mi germà l'encanta.
Jo recordo una vegada que el meu pare em va fer botifarra dolça amb poma i me'n recordo com me la va portar en el plat, jo no n'havia provat mai i també me la vaig posar a la boca i vaig dir... Amb això no anem bé. Hem de menjar una altra cosa.
Així no, eh?
És extra, extra, extra dolç. El meu germà és que és superdolç, li encanta la xocolata i tot el dolç, i la botifarra li apassiona, però jo no puc. És que amb l'olor ja és dolç, dolç, és sucre pur.
Sí, no m'agrada gens. I una altra cosa, m'ha vingut al cap per Nadal, Hi va haver una vegada que ens vam reunir amb els meus tiets i aquella vegada per Nadal van comprar una bona llagosta i jo no l'havia provat mai, però clar, tothom parlava tantes meravelles de la llagosta i jo la vaig provar tot il·lusionat i dic, no faré un bon sopar de Nadal. I des de llavors, cada any, quan arriba el Nadal, doncs, en comptes de menjar llagosta o marisc o el que mengin ells, doncs jo em menjo un bistec d'aquells de 3 centímetres.
Molt bé, molt bé. Bueno, seguint, jo volia dir una cosa, que amb el teu primer exemple de les patates amb sucre, precisament l'altre dia, en el meu pis d'estudiants, tenim dos pots, vale? Teníem amanida de primer i a la taula teníem un pot amb la sal, però també un pot amb el sucre, que el tenim allà per quan ens mengem el postre. Bé, doncs jo vaig anar a buscar els iogurts, els vaig portar a les meves amigues el iogurt i, com no, vaig posar la cullera en el pot de sal i ja us imagineu un iogurt amb sal. I no sóc la primera que li passa això, eh? Altres vegades ens ha passat.
Això passa.
És una barreja de sabors bastant horrible. Bé, segueixo. Doncs voldria dir que històricament la cuina ha estat considerada sempre com una activitat inferior a altres considerades artístiques, reduïda a una artesania allunyada d'un saber intel·lectual, sense cabuda en el món de la filosofia. La base de tot plegat la trobem, per exemple, en la distinció dels sentits que fa Plató. En una posició més elevada, Plató col·locava la vista i l'oïda, i aquests dos sentits es relacionaven amb el coneixement més elevat i l'esfera masculina. Seguint amb aquesta línia de societat patriarcal que ara ens volem deslligar però que encara està arrelada a la nostra actualitat. I en una posició per sota, Plató situava el tacte, l'olfacte i el gust, associats a un nivell més baix i subjectiu, relacionat amb l'esfera femenina. I, malauradament, Aristòtil seguia amb aquesta mateixa línia i creia que les arts que estan relacionades amb la vista i l'oïda són superiors a les arts que apel·len als sentits inferiors com la perfumeria o la cuina. Llavors, si mirem una mica doncs, els anys passats, veurem que no serà fins a principis del segle XIX, que és el moment en què neix la crítica gastronòmica, que la cuina serà considerada com un nou objecte d'estudi filosòfic. I és a partir d'aquest mateix instant que podríem dir que sorgeix el debat al voltant de si la gastronomia pot provocar experiències estètiques. Per tant, és a partir d'aquest moment en què la cuina deixa de considerar-se una simple artesania per nutrir-nos i es considera com una mena d'art, tant en el punt de vista del fet de sentir com també en el punt de vista del fet de crear una imatge concreta. Com,
fixa't per això que és fins al segle XIX, però ja Voltaire, en el segle XVII i XVIII, ja començava sí, a treure el sentit del gust i començava a treure una mica, no? Però va costar, clarament,
i tot ve de la base filosòfica, com hem dit, de Plató i Aristòtil, que moltes de les qüestions actuals venen d'aquests referents, diguéssim.
Doncs, Adrià, Laura, jo no m'atreveixo a dir si la cuina i la gastronomia és un art o no, crec que sí, però ja ho valoreu vosaltres, però el que sí que puc dir és que vosaltres sou un parell d'artistes i que ho heu fet molt bé, que ens heu il·lustrat molt, sobretot a l'Oriol i a mi també una mica.
És que cada vegada que es parla de gastronomia estic aprenent coses que no havia sentit mai a la vida.
I tant, has vist quin fitxatge més bo que hem fet? Es nota que aquí el cafè al mercat d'hivern fem els deures, eh?
I tant. I si ampliem la plantilla vol dir que l'hem de reduir per un altre costat i no dic res més.
Oh.
Faré veure que no m'he donat per al·ludit. Els agrairé a l'Adrià i la Laura el programa que ens han dut avui. Moltes gràcies.
A tu, Pol, a tu.
A tu.
I si et sembla, Oriol, anem tancant ja. Espero que no sigui l'última vegada que tanqui aquest programa.
No, segur que no, si fem un molt bon equip.
Arribem al final del Cafè de Punt7 Ràdio i, com sempre, ho fem amb música. Abans, però, us recordem que podeu tornar a recuperar aquest o qualsevol altre programa entrant a sansoni.cat/radiolacarta. Ens podeu escriure a cafè.7radio@gmail.com i ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook. Reconec que normalment a la que conec la dinàmica i els continguts del programa o inclús quan proposem temes a tractar acostumo a tenir una idea de per on aniran els trets a l'hora de posar la cançó del final. Avui, per parlar de gastronomia i filosofia, no ho tenia gens clar. No conec cançons que parlin de gastronomia, que parlin de filosofia o que, almenys, el missatge estigui relacionat amb els temes tractats per la filosofia, potser alguna més. Però portava tota la setmana donant voltes a quina cançó posar. I he començat a rumiar quina era la idea principal del que l'Adrià i la Laura ens han explicat. I he pensat en que han dit que el menjar pot ser una experiència estètica, és a dir, que ens penetri en els sentits. Vaja, que el següent pensament que he tingut és que el menjar pot representar la forma que ens fa activar un sentit del nostre cos. I en ajuntar forma i sentit, m'he recordat que Mishima té una cançó que es diu precisament La forma d'un sentit. I he començat a pensar per què aquesta cançó i aquella gastronomia que persegueix alguna cosa més que satisfer una necessitat bàsica tenien alguna cosa en comú. I he arribat a la conclusió que La forma d'un sentit pot fer referència a una cançó, però també al cinema, l'art, la poesia o qualsevol cosa que ens provoqui una emoció estètica. I gràcies a Mishima, la Laura i l'Adrià he entès que l'art no es cenyeix només a la tradicional classificació feta amb 7 disciplines, sinó que hauríem de començar a parlar del 8è, el 9è, el 10è art i tants com faci falta, ja que la bellesa i l'estètica poden aparèixer en cada creació de l'ésser humà. Així que amb La forma d'un sentit, una cançó que busca i ens parla del plaer estètic de les coses, acabem el programa d'avui. Tornem dimecres que ve. Salut i cafè.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Tu també, potser sense saber-ho, en algun moment has volgut ser una cançó que algú cantés ser melodia a la boca d'un desconegut, una precisa i tan lleugera com sentida, verdadera, de la forma d'un sentit que es busca.